Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 24 de febrer de 2012. Mariano Rajoy va avisar ahir d'una contracció superior a l'1% en l'economia espanyola previst per Brussel·les. La Comissió Europea calcula que l'economia caurà un 1% aquest any a l'Estat i que en el conjunt de la zona euro hi haurà un retrocés del 0,3. Amb les noves xifres, però, el comissari Olli Rehn explicava ahir que abans de flexibilitzar el sostre de dèficit per a Espanya, caldrà que el govern presenti els pressupostos per aquest any, cosa que es produirà, ja ho sabem, el 30 de març. Tot plegat és un peix que es mossega la cua. Rajoy diu que el dèficit del 2011 serà superior al 8%, quan havia de ser del 6%, i que la previsió de creixement havia de ser del 2,3% i ara serà negatiu. S'hauran de fer, per tant, uns ajustos encara més durs del que es preveia. És la trista, però necessària, això sí, política de parar el cop davant la crítica situació econòmica. Sembla que la possibilitat que l'economia comenci a créixer el 2013 és, ara per ara, inversemblant. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Ramon Castelló a la sotsedició, el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores en aquest primer divendres de Quaresma. El portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, assegurava ahir que el partit plantejarà als grups retirar l'ús del català, el gallec i el basc al Senat durant la present legislatura, tot i que després va aclarir que no és la prioritat. L'ús de les llengües cooficials en els plens de la Cambra Alta, recordem-ho, es va aprovar el juliol de l'any passat.
Els treballadors del metro voten avui en referèndum la proposta de TMB per evitar la vaga de la setmana vinent, coincidint amb el Congrés de Telefonia Mòbil. Serà entre les 10 del matí d'avui fins al migdia de demà. El comitè d'empresa veu bé l'última proposta de l'empresa, mentre que els representants dels autobusos la rebutgen.
Artur Mas va tornar a justificar ahir el projecte Eurovegas, que Madrid ja considera seu. El president català assegura que del total d'edificis que es construiran, entre un 2 i un 1,4% i un 4%, perdó, seran casinos. El govern de Madrid dona per fet que es quedarà el projecte i planteja com a possible ubicació uns terrenys a prop del Corcón.
El pacient amb un cor artificial va morir per arrítmies. L'autòpsia ha confirmat que l'home va perdre la vida per la malaltia cardíaca que tenia i que la màquina que li feia de cor funcionava perfectament. Els metges de Bellvitge defensen l'ús dels cors artificials.
I en esports, en bàsquet, el Barça ja s'ha assegurat la presència en els quarts de final de l'Eurolliga com a primer de grup. Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Cantú per 62 a 63 en un partit d'infart. Com us dèiem, la Comissió Europea va empitjorar les previsions per a l'economia espanyola ahir. Concretament avisa que aquest 2012 tota la zona euro entrarà en una suau recessió. Segons els càlculs de Brussel·les, l'economia espanyola es contraurà un 1% aquest any, xifres però més optimistes que les del Banc d'Espanya i el Fons Monetari Internacional.
El conjunt de la zona euro, la Comissió Europea preveu una caiguda del 0,3%. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir que no se sorprenia amb les dades i alertava que la caiguda de l'economia pot ser encara més forta.
El objetivo va seguir siendo reducir el déficit público. Nosotros, a partir de ahí, hablaremos con la comisión. Nosotros teníamos una previsión de crecimiento del 2,3, ahora es un crecimiento negativo. Teníamos un déficit que iba a ser del 6 y que va a estar por encima del 8. A partir de ahí, lo único que puedo decir es que hablaremos con la Comisión, pero que en cualquier caso España cumplirá con sus objetivos de déficit público.
El govern espanyol espera que amb les noves xifres la Unió Europea accepti flexibilitzar l'objectiu de reducció del dèficit.
Una flexibilització que de moment no arriba perquè ahir Olli Rehn, recordem-ho, comissari d'Afers Econòmics, explicava que abans de flexibilitzar el sostre de dèficit per a Espanya caldrà que el govern presenti els pressupostos per aquest any. Recordem que Brussel·les deia ahir que preveu que Espanya entrarà en recessió en el primer trimestre d'aquest any i pronostica una caiguda del producte interior brut del 0,7%.
Segons les noves previsions que difonia ahir la Comissió Europea, l'economia espanyola es contraurà un 1% aquest 2012, una xifra que empitjora les previsions que Brussel·les feia fins ara, però que, en canvi, pronostiquen un escenari més positiu en el que esperen que el que esperen el Banc d'Espanya i l'FMI. Pel que fa a la zona euro, la Comissió Europea preveu que entrarà en una lleugera recessió el primer trimestre de l'any, amb un retrocés del 0,3% quan acabi. En total, seran 9 els membres de la Unió Europea que estaran en recessió a final del primer trimestre de 2012.
El Consell de Ministres de Mariano Rajoy donarà avui llum verda a un nou pla financer amb un doble objectiu: reduir la morositat de les administracions i injectar diners a les petites i mitjanes empreses i als autònoms.
El Consell de Ministres vol ajudar a pagar els deutes que les administracions públiques tenen amb empreses i autònoms que els fan de proveïdors. Aquest deute està xifrat entre els 30.000 i els 50.000 milions d'euros. El Consell de Ministres també aprovarà avui la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que marca un sostre de despesa a les comunitats autònomes i a les administracions locals. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ja ha avançat part del pla financer que ha d'aprovar aquest Consell de Ministres avui. La mesura es basa en facilitar que els proveïdors cobrin les factures impagades per l'administració directament de les entitats financeres mitjançant un consorci entre la banca i l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO.
Notícies de casa nostra. Els treballadors del metro de Barcelona voten a partir de les 10 d'aquest matí fins demà al migdia si accepten l'última proposta que els ha fet l'empresa.
La votació serà secreta i en funció del resultat es podria desconvocar la vaga prevista per la setmana que ve entre el 27 de febrer i l'1 de març, coincidint amb la celebració del Congrés Mundial de Mòbils. L'última oferta de la Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona preveu abonar l'IPC pendent de l'any passat en dos pagaments que es farien el 2013 i el 2014. L'empresa, a més, es compromet a actualitzar les taules salarials un 1,2% aquest any i el mateix percentatge el 2013. La decisió de sotmetre a votació la proposta ha estat adoptada en una assemblea de treballadors que va tenir lloc ahir. En un comunicat, el Comitè d'Empresa del Metro va assegurar que estaven rebent pressions externes al col·lectiu que no els deixen prendre lliurement una decisió sobre la convocatòria de vaga.
El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, que gestiona 8 hospitals i 285 equips d'atenció primària, així com una plantilla de 41.000 professionals, ha aprovat la remodelació d'aquesta institució per fer-la més àgil i eficient.
Aquest macroorganisme es dividirà en 7 empreses públiques hospitalàries i 15 empreses públiques d'atenció primària, que agruparan cada una entre 20 i 25 ambulatoris. Aquest procés de descentralització de l'ICS es farà de manera progressiva durant 5 anys. De moment, es comença amb la creació de 2 empreses filials, una entitat filial d'atenció primària a Girona, amb 26 ambulatoris, i com a primera experiència hospitalària s'ha triat l'Arnau de Vilanova de Lleida.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va donar ahir més detalls sobre el complex Eurovegas, 2 dies després de reunir-se amb el magnat nord-americà Sheldon Adelson.
Mas va tornar a defensar les virtuts del projecte, que convertiria Barcelona en la principal destinació turística de la Unió Europea. El president català va assegurar que els casinos, la part més controvertida, només representarien entre un 2 i un 4% de tota l'ocupació dels edificis que es volen fer. Encara no està decidit si l'Eurovegas es construirà a Madrid o a Barcelona, però la capital espanyola dona per fet que el complex serà madrileny.
L'expresident Jordi Pujol va dir ahir que ja no sent seva la Constitució espanyola perquè la interpretació que se li dona, va dir, no serveix per emparar les aspiracions catalanes, i va alertar que si Catalunya no aconsegueix un finançament que posi fi a l'espoli fiscal, caminarà cap a la mort.
Per Pujol, la sentència del Constitucional sobre l'Estatut marca un abans i un després, i va denunciar que ara ja sabem que és una Constitució que ens vol ofegar.
La família de la dona ferida de bala a Cerdanyola del Vallès atribueix l'agressió a una venjança. El pare de la dona, una empresària de 46 anys que ha rebut fins a 9 impactes de bala, afirma que creu que sap d'on podria sortir tot això.
No ens volem premeditar, però tenim sospites. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió. La dona arribava dimecres al vespre a casa seva amb cotxe quan dues persones que l'esperaven dalt d'una moto de baixa cilindrada li van disparar fins a 9 trets abans de fugir. La dona va ser intervinguda a l'Hospital de la Vall d'Hebron i està greu a la unitat de cures intensives.
I l'alcalde de Vic, dirigent d'Unió, Josep Maria Vila de Badal, ha començat a recollir avals per disputar el lideratge d'Unió Democràtica a Josep Antoni Duran Lleida. Vila de Badal vol que el partit faci un gir independentista, sigui més participatiu i que es limiti la durada dels mandats dels càrrecs interns i electes.
L'alcalde vigatà necessita 180 avals per poder plantar cara a Duran al Congrés, que la formació democristiana celebrarà Sitges els propers 12 i 13 de maig.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim. Resumint l'actualitat, el Partit Popular proposarà retirar l'ús del català, el gallec i el basc en els plens del Senat. El portaveu dels populars a la Cambra Alta, José Manuel Barreiro, va assegurar ahir que la seva formació plantejarà aquesta marxa enrere durant la present legislatura, tot i que després va matisar i va aclarir que no és la prioritat del seu partit.
Barreiro ho va anunciar després d'insistir, com a gallegoparlant, que l'aprovació de l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Alta havia estat una mesura hipòcrita, va dir. El portaveu deia que Europa no entendria que els senadors es posessin els auriculars dins l'hemicicle i s'entenguessin els passadissos. L'ús del català, el gallec i el basc en els plens del Senat es va aprovar el juliol del 2010 i va entrar en vigor el gener del 2011. El català es va sentir per primer cop en 30 anys al Senat el 18 de gener d'aquell any. El cost de la mesura va ser de 12.000 euros per cada ple. Aleshores, Mariano Rajoy, com a president del PP i cap de l'oposició, ja va criticar l'ús del català al Senat, afirmant que això, en un país normal, no passa.
I recordem que Iñaki Urdangarín, que es troba a l'estat espanyol des de dimarts, declararà demà sobre la causa separada del cas Palma Arena en relació amb el finançament de l'Institut NOS. Serà a Palma de Mallorca, on el duc de Palma, per indicació de la policia, segurament arribarà en cotxe fins als jutjats. Segons l'advocat Urdangarín, ja té moltes ganes de declarar i d'aclarir els malentesos i els equívocs sobre aquest cas, segons les seves paraules. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. S'intensifiquen els esforços diplomàtics per aconseguir el final de la violència a Síria. Avui 70 governs es reuniran a Tunis per analitzar les properes mesures per prendre, mentre que ahir les Nacions Unides nomenaven l'exsecretari general Kofi Annan com a enviat especial per aturar el conflicte.
Tunísia serà avui la seu d'una cimera on hi participaran 70 governs que es defineixen com els amics de Síria, entre ells els Estats Units, països europeus i àrabs. Les conclusions d'aquesta cimera serviran per intensificar les pressions sobre el règim de l'Assad perquè aturi la violència i permeti obrir un corredor humanitari per atendre les víctimes. Ahir, en un nou esforç diplomàtic, l'ONU va nomenar l'exsecretari general Kofi Annan com a representant de les Nacions Unides i la Lliga Àrab per aconseguir que acabi l'escalada armada a Síria i promogui la pau amb una solució pacífica de la crisi. Annan, que recordem a més té el Premi Nobel de la Pau, intentarà negociar tant amb el govern sirià com amb representants de l'oposició.
La conferència per Somàlia, que es va celebrar ahir a Londres, va adquirir el compromís d'ajudar en la lluita contra la pirateria i el terrorisme.
La conferència internacional va acordar donar suport a un nou govern del país per combatre els pirates i les bases terroristes. Recordem que Somàlia està devastada per 20 anys de guerra civil i s'ha convertit en plataforma per als pirates i refugi dels integristes del Saab, que dominen el sud i estan vinculats al Qaeda. Una quarantena de països i una desena d'organitzacions internacionals van participar en aquesta cimera que pretén rescatar Somàlia de l'oblit.
Recta final a la campanya electoral a Rússia, on Vladimir Putin es va donar ahir un bany de masses en un míting celebrat amb motiu del Dia Patriòtic.
L'estadi olímpic de Luzhniki a Moscou va ser l'escenari escollit pel primer ministre rus i principal candidat a la presidència, Vladimir Putin, per dur a terme la seva primera compareixença electoral quan falten 10 dies per a les eleccions presidencials. Segons fonts policials, més de 100.000 persones haurien participat en l'acte de suport a Putin, on es van poder llegir banderes i pancartes amb missatges com "Vota estabilitat, vota Putin".
I un apunt que ens quedava pendent, el primer pacient de Catalunya amb un cor artificial va morir a causa d'unes arrítmies més greus que les que ja havia tingut i no pas per una falla de la màquina. L'autòpsia va confirmar ahir que la mort d'Eufemio García va ser natural, en paraules dels metges de l'Hospital de Bellvitge, perquè malgrat que duia implantat un desfibrilador, no va poder superar les mateixes arrítmies. Els metges defensen l'ús dels cors artificials en aquests pacients i asseguren que gràcies a la màquina el pacient va poder viure 4 mesos més. També han desvinculat la defunció de la pressió a què s'hauria vist sotmès.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va presentar ahir les activitats que es duran a terme durant la missió Metròpolis, el principal acte de la iniciativa per promoure la nova evangelització en algunes ciutats europees, entre elles Barcelona. Serà la lectura de l'Evangeli de Sant Marc amb la presència de 17 personalitats de la cultura catalana i l'esport. Aquesta lectura en veu alta tindrà lloc al Palau de la Música Catalana diumenge de la setmana vinent, dia 4 de març. Acompanyant aquesta lectura, s'ha publicat una edició especial de l'Evangeli de Sant Marc que es distribuirà entre els joves i els fidels per transmetre la bona nova als no creients. Un altre dels actes centrals serà el dia 10 de març, també dissabte, en aquest cas per a joves, a l'església de Betlem, on el jovent de la diòcesi es trobarà per iniciar projectes evangelitzadors.
Els bisbes de la província eclesiàstica de València han demanat a les autoritats i a les persones que treballin per l'austeritat, la responsabilitat i la solidaritat davant la crisi econòmica. Els bisbes valencians van recordar també que en aquest moment de problemes financers i socials cal seguir parlant de Déu i defensar la dignitat de l'home. Una de les altres iniciatives impulsades per la província valenciana és un nou projecte de pastoral juvenil basat en els missatges del papa Benet XVI durant la Jornada Mundial de la Joventut.
I acabem parlant d'una notícia que afecta la comunicació dels serveis religiosos. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, presidirà aquest diumenge a 11:15 del matí la missa de la 2 de Televisió Espanyola, coincidint amb el diumenge primer de Quaresma. És una edició especial d'aquest programa, que és el més antic de la televisió en català, amb gairebé 30 anys de vida. El motiu és que mossèn Manuel Valls compleix 20 anys com a director i celebrant habitual d'aquesta Eucaristia. Passa un minut d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, recaiguda. La Comissió Europea pronostica un retrocés de l'1% en el PIB espanyol, 7 dècimes més que a la zona euro. La Vanguardia, Brussel·les certifica que ve una nova recessió. El diari Ara també sobre aquest tema. Brussel·les preveu el 2012 l'economia espanyola recularà. Menys 1%, recessió, també titula. El Punt Avui, també sobre aquest tema, titula «La Unió Europea vol més sacrificis».
Anem a La Razón, que diu en portada que els manifestants de València van seguir un manual de guerrilla urbana, citant textualment frases o consignes que haurien de seguir com s'ha de provocar la policia i semblar després ciutadans normals. A l'ABC també parlen d'aquest tema i consideren que 400 professionals de les protestes de Madrid s'haurien desplaçat a València per a les manifestacions. El Público diu, el diari Público, la Unió Europea apreta a Rajoy. El Mundo, a Brussel·les i el Banc Central Europeu inflexibles amb l'ajust fiscal espanyol. I acabem amb el diari El País, on diu que Rajoy apel·la a la sensatesa dels espanyols davant les noves retallades.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Obrim la plana esportiva dels divendres, que sempre, com els dilluns, és més en clau d'anàlisi i d'opinió, amb el Ramon Castelló, que ens està acompanyant aquests dies durant tot el programa i que, com és habitual, avui reprèn el fil esportiu. Comencem, Ramon, parlant de bàsquet, perquè el Barça Rigal ha passat ja als quarts de final de l'Eurolliga com a primer del seu grup després de guanyar ahir a la pista del Benet Cantú italià per 62-63.
Joan Carles Navarro ha estat un dels jugadors més destacats d'aquest partit, en atac amb 12 punts. A més, l'home que va encistellar els dos tirs lliures que van donar la victòria de final. I ara els de Xavi Pasqual es poden creuar amb el segon del grup G, que pot ser el Panathinaikos, l'Unix Kazan o el Fenerbahçe Ulker. De la seva banda, el Real Madrid va guanyar l'Unicaja per 86-65, però no dependrà d'ells per classificar-se. De fet, depenen del que pugui fer el Bilbao també contra els andalusos.
Veurem què acaba passant en aquest grup, on hi ha tres equips de la Lliga ACB, oi? L'Unicaja, el Bilbao Basket i el Madrid. I sembla que només es classificarà un dels tres juntament amb els italians. Els tres representants del futbol espanyol, d'altra banda, a l'Europa League van resoldre amb èxit ahir els seus compromisos de tornada dels vuitens de final. Atlètic de Bilbao, València i Atlètic de Madrid es van classificar per als vuitens, eren setzens, perdó.
Sí, a classificació que van obtenir tots tres després de superar ahir els seus compromisos, que ho tenia més complicat. L'Atlètic va guanyar el Lokomotiv per 1-0 a Sant Mamés. El València va guanyar per 1-0 també l'Stoke City, el mateix resultat que va treure l'Atlético contra la Lazio. En el cas de l'Atlético ja havia fet bona part de la feina a l'Olímpic de Roma la setmana passada.
Parlem de l'actualitat del Barça. Ara, Andrés Iniesta ha assegurat que és incapaç d'imaginar-se un Barça sense Pep Guardiola.
Sí, l'enèsim jugador del Barça que aquesta setmana opina sobre què passaria si el tècnic no renovés. El manxec assegura que el desig de la plantilla és que el tècnic continuï molts anys, però no té clar que parlar-ne cada dia pugui servir per alguna cosa.
Todo el mundo puede opinar, puede preguntar, puede decir, pero realmente pues ese momento llegará, pues no sé si un mes, dos, tres. Entonces cuando llegue, pues se hará, ¿no? Entonces el hablar cada día de ello, pues no sé si solucionará algo o no.
Per cert, que ahir el representant de David Villa va assegurar que el Guaje podria estar a l'abril recuperat de la lesió. Avui el Barça continuarà preparant el partit de diumenge de Lliga a 2:15 contra l'Atlético al Calderón. I per cert també que segons Televisió de Catalunya, avançava ahir, l'estadi Matalassé, el Calderón, seria l'escenari final de la Copa, seria l'escenari triat per fer la final, no seria per tant ni Mestalla ni el Bernabéu i se situaria en aquest punt intermig que és el Calderón.
Només hi ha una condició i és que s'havia de fixar la data pel 25 de maig perquè el 20 no podia ser.
Clar, per tant es pot també concloure que si es confirmés aquesta notícia la data també doncs, seria el 25 de maig.
Encara finalment. Que el Barça no
independentment
jugués
del que
la final de la Champions. Obrim el bloc d'opinió. Volies parlar avui, Ramon, del tema que ha estat aquesta setmana en boca de tothom, la possible renovació de Pep Guardiola. Em sembla que tens diverses idees. Potser se n'ha parlat massa.
Mira que m'hi resistia, per un motiu, perquè la sensació és que tots plegats, com deia Iniesta, n'estem parlant una mica massa i em preocupa pensar que acabem cansant algun dels nostres oients que tindria més ganes d'escoltar com parlem de futbol i no tant cada dia escoltar sistemàticament què passa amb la renovació de Guardiola, però no podem ser diferents del tot a la resta de mitjans i, per tant, si totes les tertúlies, tots els articles d'opinió, en fi, tots els anàlisis que es fan parlen sobre aquest tema, doncs aquí no serem l'excepció a la regla. Si et sembla, et puc comentar per què aquesta setmana s'ha comentat tant aquesta qüestió i jo ho situaria en tres motius. El primer, perquè en part ho va provocar el propi Guardiola el dissabte quan va fer públic que no tenia presa la decisió. Molts pensaven que sí que ja estava decidit i que simplement estava esperant el millor moment per fer-ho públic. En el moment que Guardiola va comparèixer davant dels mitjans i va dir que encara no ho tenia l'argument definit per prendre una decisió, va tornar a obrir la veda que aquesta setmana n'estiguem parlant. El segon motiu, que l'equip va recuperar el bon joc el diumenge contra el València i, per tant, no hi ha debat esportiu en aquests moments, l'equip està millor de com estava fa una setmana i ens hem quedat sense temes de crítica sobre jugadors perquè va anar tot molt bé. Sí. El tercer ja és molt del gremi de la premsa esportiva i és que hem tingut una setmana sense partit del Barça intersemanal. Per tant, s'havien de buscar algun tema i bé, Guardiola l'havia servit una mica encefat el dissabte i d'aquí s'ha anat estirant. Per tant, en fi, per això cada jugador, jo ara recordo Piqué, Xavi, Iniesta, Alves i Cuenca, se'ls ha preguntat sistemàticament per la renovació de Pep Guardiola.
Quins són els possibles motius que s'han comentat sobre per què Guardiola encara no ha renovat?
El més complicat de tot és que ningú ho sap del cert. Diuen que la seva pròpia família sap què li està passant pel cap en aquesta qüestió, però tampoc cita uns quants dels que s'han dit. Un dels que es va dir primer és que hi hauria algun problema amb la Junta en les condicions de renovació del seu staff. Algun mitjà ha arribat a publicar, algun mitjà de Madrid, que el club està retallant en molts àmbits, que també haurien tocat algun dels membres de l'staff de Guardiola i això hauria generat un punt de controvèrsia. A mi aquest punt m'estranya perquè la Junta de Rossell crec que l'estiu passat li va fitxar dos jugadors que havia demanat i que no eren precisament massa econòmics com eren Cesc i Alexis. Sempre han intentat satisfer i a més a nivell ens hem de posar en el cap que una Junta del Barça és com un govern d'alguna manera i per tant assumir el desgast que els hi marxés Guardiola per un problema d'ells seria molt complicat. També un altre que argument diu que Guardiola voldria fer renovació a fons d'alguns jugadors populars, d'alguns jugadors importants a la plantilla i que això li preocuparia. A mi també aquest no el acabaria de comprar aquest argument perquè quan va arribar Guardiola no va tenir cap tipus de problemes per carregar-se d'un sol cop pràcticament Ronaldinho, Deco i Eto'o que acabaria marxant al cap d'un any. Per tant, eren tres jugadors molt populars tots tres i Guardiola no li va tremolar el pols a l'hora de prendre decisions. Sí que, en canvi, ja ho vam comentar aquí fa algunes setmanes, a Guardiola li faria més mal haver de ser qui jubilés a homes com Puyol o com Xavi. Però bé, aquest punt tampoc no l'acabaríem de comprar perquè aquest any, en principi, encara no plegaran cap dels dos. Per tant, el tercer argument, que seria finalment el que podria tenir més pes, és l'argument personal. La malaltia del Tito Vilanova el va afectar molt. De fet, ell quan va guanyar el guardó millor entrenador per part de la FIFA li va dedicar el premi i segurament això el podria haver afectat, i també a nivell familiar, doncs, que estigui ja molt saturat de feina. Però bé, Guardiola s'ho està passant molt bé amb aquesta feina i, per tant, doncs, sembla complicat que tot això pugui acabar així. Si et sembla, ràpidament, dic en 10 segons alguns dels noms que han sonat per substituir-lo, que és un debat que no hi entrarem més, però sí que han sortit noms com Óscar García, com Luis Enrique, com Bielsa o com Ernesto Valverde com a possibles candidats a ocupar la banqueta del Barça el dia que ell plegui.
També aquests dies han sonat alguns noms com a possibles relleus, com dèiem. El fet que Óscar García hagi decidit no renovar amb el juvenil entrava en la rumorologia. No?
Sí, però no ha renovat perquè sap que Eusebio es queda al Barça B, per tant li tallen la progressió i aquest seria el primer argument.
Molt bé. Doncs anem a l'agenda ja en l'últim minut que ens queda. Repassem horaris dels partits més interessants de primera divisió. Ramon.
Demà a les 10 de la nit, Espanyol Llevant a Cornellà al Prat. Diumenge a les 4 de la tarda a Vallecas, Rayo Real Madrid el mateix diumenge. 2:15 de la nit, Atlético de Madrid, Barça.
També hi ha jornada dels catalans a segona.
El primer aquesta nit a les 9, Barça B, Hércules. Demà a les 6, Sabadell, Depor, Gimnàstic Xerès i Girona, Numància.
I per acabar donem un cop d'ull a la jornada de la Lliga ACB de bàsquet.
Demà a les 6, ACF Estudiantes Joventut. Diumenge a 12:15, Barça, Rigalfuent, Labrada. Diumenge a les 7 de la tarda, a Signe Manresa, Caja Cívica de Sevilla.
Fins aquí els esports. Gràcies, Ramon. Continuem retrobant-nos en més espais. Fins ara.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles i la 23a edició de la sardana de l'any. Però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pensant ja en les vacances? Caditurs li ofereix els seus millors circuits. Al març, Birmània o dos dies al Pont de Milló i Caves de Rocafort. A l'abril, Setmana Santa a Castella i La Rioja, escapada de dos dies a Mallorca, nou dies a Holanda, Bèlgica i Luxemburg, o quatre dies a Marsella, la Camarga i la Provença. I al maig, dos dies a Lourdes, vuit al Garve i Andalusia o vuit dies a Croàcia. Caditurs, 973-3502-35, 973-3502-35 i www.caditurs.com.
A Hipercor, avui divendres i tot el cap de setmana, tornem l'import de l'IVA del que compris.
De tot?
De tot. Alimentació, neteja, electrodomèstics, moda... Et tornem l'IVA en una targeta promoció perquè te'l gastis en el que vulguis.
Aprofita per fer la teva gran compra del mes, perquè com més compris, més import d'IVA et tornem.
Aquest cap de setmana et tornem l'import de l'IVA a Hipercor.
Promoció vàlida a la península. Consulta les condicions al punt de venda.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un minut i mig i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com s'ha circulat per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de problemes a la ronda litoral de Barcelona. A l'inici, al tram de la zona franca, hi ha hagut un accident. Els vehicles són al voral, però sembla que tallen parcialment un dels carrils. En fi, hi ha aturades importants, 2-3 quilòmetres, Nus del Llobregat, zona franca, inici de la ronda litoral, sentit Besòs, accident. Això ja afecta el cinturó del litoral. De fet, el cinturó ja anava molt ple. Doncs bé, de fet, ara podem parlar d'aturades entre Sant Feliu i el Nus del Llobregat. tot el cinturó del litoral amb retencions importants d'entrada a Barcelona. També veiem cues molt importants a la C58. No ens ha entrat cap incidència, però és que gairebé són 8-9 quilòmetres de retencions des de Terrassa fins a Badia. Per tant, segurament a causa d'alguna incidència hi ha problemes molt importants, cua destacada a la C58, Terrassa-Badia, per venir cap a la ciutat comtal. A la resta de vies tenim ja potser aturades més habituals en aquestes vies més properes a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Funcionen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem jornada marcada per l'augment de les temperatures, sobretot les mínimes, ja que ahir a aquesta hora l'ambient era força més fred i en conjunt han pujat entre 3 i 5 o 5, 6 graus en general a tot Catalunya. Així doncs, l'ambient a hores d'ara és força més suau que el que teníem ahir a aquesta hora. El que esperem durant el dia d'avui és una jornada novament assolellada marcada pel sol, amb només alguns intervals de núvols alts que podran circular, sobretot durant la tarda. Aquests intervals de núvols alts, però, no impediran veure el sol i gaudir d'una jornada de cel ben blau. Les temperatures màximes es mantindran sense grans canvis o fins i tot podran pujar lleugerament a la depressió central i, en general, quedaran al voltant dels 17-18 graus a punts de la depressió central i al voltant dels 20 graus al litoral i al prelitoral. De cara a demà, esperem que aquests núvols alts siguin una mica més abundants, sobretot de cara a la segona meitat de la jornada, quan serien una mica més espessos i podrien deixar el cel mig ennuvolat en general, sobretot a les comarques de la meitat nord de Catalunya. Tot i això, no esperem precipitacions o, com a molt, al vessant nord del Pirineu podrien caure alguna precipitació feble, que seria de neu per sobre de 1.600 metres. Les temperatures demà, les mínimes es mantindran sense grans canvis o seran lleugerament més baixes, i les màximes seran lleugerament més baixes, segurament degut a aquest augment de la nuvolositat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 26 a les 7 de la tarda, la Sagrada Família, icona de la nova evangelització, amb el cardenal Lluís Martínez Xistac, arcabisbe de Barcelona. Seguidament, vespres solemnes i eucaristia, i amb servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com, amb la col·laboració de la Delegació per a la Vida Consagrada.
Ara, els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, tens un 3x2 en el litre d'oli d'oliva verge extra Coosur. Si te n'emportes 3, el litre et surt a 2,29 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passant 5 minuts i mig de 2:15, comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller. Hola, bon dia.
Bon dia, tinguin.
També ens acompanya el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia.
Bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona, comptem avui amb la presència d'Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense. Senyor Muñoz, bon dia.
Molt bon dia.
Avui, un dia més, hem de parlar de temes econòmics per començar la tertúlia, i és que les previsions que fa la Comissió Europea per a l'economia espanyola estableixen que caurà un 1% l'any que ve, i quan la previsió inicialment era d'un creixement del 2,3%, Mariano Rajoy ja va avisar ahir que cal pensar en el pitjor escenari possible. Vaja, no ho va dir amb aquestes paraules, però va insinuar que els ajustos encara poden ser més durs. És una mica la política de parar els cops en la situació.
Bé, els ajustos poden ser més durs perquè la situació econòmica es presenta en perspectives negatives, bastant més negatives de les que eren les projeccions anteriors. I està clar, hem entrat ja en recessió, que és quan un país, durant dos trimestres seguits, diguem-ne, en comptes de créixer amb riquesa, el valor de la seva producció disminueix. I, per tant, també això es preveu que continuarà durant aquest any 2012, que recordo que temps enrere, fa cosa d'un any, del 2012, se'l veia com l'horitzó optimista de dir iniciarem la recuperació, però això, diguem-ne, ja tothom coincideix que se'n va almenys cap al 2013, o sigui que s'allarga el moment dolent. I, per tant, això també suposarà menys ingressos per l'Estat, menys impostos, menys beneficis de les empreses, menys rendes dels ciutadans, perquè hi haurà més desocupats, etcètera. Per tant, menys ingressos i, per tant, previsiblement i dissortadament hi hauran d'haver més retallades.
Uh-huh. Això ho hem d'assumir com a necessari, senyor Aragonès?
Anem a veure, jo, les previsions. A vegades es compleixen, a vegades no es compleixen. Jo diria una cosa, aquí a Espanya no ha fet acabar els pressupostos. O sigui, no s'han presentat els pressupostos.
Es presentaran el 30 de març, segons
exacte,
el que sabem.
Llavors, doncs diríem, d'acord amb les previsions que es veuen i tal, jo crec que els pressupostos es podien ajustar de manera que aquesta davallada o aquesta depressió econòmica doncs no arribés a tant. Jo penso que és un tema que els pressupostos podrien jugar aquí una base important de cara a que no hi hagués aquesta... Jo sóc partidari de moltes més retallades de les que s'estan fent, moltes més retallades de les que s'estan fent. I ho sento molt pels que... Moltes més retallades, me refereixo, en el sector públic, no en els drets fonamentals que són sanitat, educació i pensions, no.
L'estructura de l'administració pública.
L'estructura de l'administració pública es té que primar dràsticament, i sobretot es tenen que primar, carai, els sous dels que remenen les cireres en el sector públic, no? Els presidents de les empreses, els gestors de les empreses, els alcaldes, els no sé què i els no sé quantos, no? Perquè això s'ha posat uns sous increïbles. Escolta, comencem per aquí, donem exemple, que a mi me sembla bé que tot això que ha fet el PP ara, de dir, home, posem un topall en els sous del sector públic, perquè, escolti'm, és que això era a l'Ibabà, vull dir, i a València ara s'ha descobert que un tio s'ha posat a la butxaca, bueno, diuen, presumptament, uns 9 milions d'euros, escolta'm...
Sí, un alt càrrec de la Generalitat Valenciana que ha estat destituït.
Però, escolti'm, a veure, i aquest, i l'altre, no? Vull dir, escolti'm, això no pot ser, no? Llavors, a mi em sembla que s'ha de primar l'administració pública, però no els serveis socials, cuidado.
Sí, que aquí... perquè clar, també aprimar l'administració pública implica que disminueix també l'activitat econòmica. Sí, clar, les retallades sempre són...
No, però anem a veure. L'administració pública ja se'n diuen classes passives. Les classes passives, i el passiu vol dir que no produeix. Ja. L'administració pública no produeix. Finans, l'únic que produeix, perdoni, avui vinc una mica encès, l'únic que produeix són mals de caps, problemes als empresaris perquè no els hi deixen els permisos, i després produeix també, i permet l'expressió, corrupció. Perquè totes aquestes coses, al final, corrupteles i corrupcions i tal, és tota una mateixa cosa, no?
Senyor Andreu Muñoz, primera opinió i després Ignasi Ferreres.
És veritat que, sobretot, hi ha una cosa molt important, el dèficit s'ha de reduir, ens agradi o no ens agradi. Clar, si gastem més el que tenim i a sobre, no? Hem de demanar préstecs, vendre actius, doncs el país inexorablement continua empobrint-se, perilla l'estat de benestar. Si reduir el dèficit és impopular, però realment és necessari. El que passa és, clar, unes exigències, no?, de més d'un 4% són brutals. En certa mesura, jo no sé fins a quin punt contraproduents. Jo sí que espero que Rajoy se'n surti. Ara bé, en castellà es diu que donde manda patrón no manda marinero. El problema, clar, com sempre, és que els plats trencats és veritat que continuen pagant-los per les classes mitges, les pimes, ho pateixen sobretot les classes socials baixes, perquè això té una traducció finalment en euros, no? Vull dir, 100 euros per una persona no és res, però per una família en condicions de pobresa extrema ho és tot, no? I la banca i els portentats moltes vegades surten de rosites, no? Sí que el govern ha de vetllar per un reequilibri, no?, d'aquesta situació, consensuar de manera molt responsable amb els sindicats, que també han de tindre un altre tipus de cultura, no?, de manera diligent, una reforma laboral que és necessària per generar feina, i que això en darrer terme és la medicina, més bona contra la contracció econòmica i contra el dèficit. És educar també en paral·lel una nova ètica. Per tant, és tot un problema tan circular, veritat, tan en rodó, que la concadenació de totes aquestes variables hauria d'ajudar. Però hem d'afrontar que això és com és, no?
Jo el que demano és que el govern tingui fermesa en portar a terme les seves polítiques d'austeritat. Fermesa vol dir que, per exemple, ara aquí tenim la senyora aquella, la directora general de la CAM, no?, que ha demandat al Banc d'Espanya, no sé si són 500.000 euros o 600.000 euros i tal, perquè la van despedir. Escolti, a veure, aquesta senyora va fer una gestió pèssima, doncs aquesta senyora, doncs igual, a través dels mecanismes legals existents avui, perquè no han canviat les lleis, doncs aquesta senyora igual s'embutxaca 600.000 euros més dels que es devia quedar, doncs, també gestionant la caixa. Tot això, vull dir, escolti, el ciutadà li produeix una mica, no angúnia, fàstic, totes aquestes coses. Jo ho sento molt, però és que aquestes coses s'han d'arreglar. I d'una punyetera vegada un alcalde no pot guanyar 200.000 euros cada mes, a l'any, vull dir. No pot ser, escolti, perquè és que els alcaldes no ho són presidents de govern. És que hi ha alcaldes que guanyen més que un president d'un govern. No poden ser aquestes coses. Jo crec que tot això s'ha de posar, i demano que el PP tingui la fermesa de posar-ho i dur-ho a terme, no?
Sí, molta gent ho està passant malament i, evidentment, aquests són uns mals exemples.
M'agafo les paraules del company Aragonès.
Potser sense tanta visceralitat.
Exacte. Perquè ella s'ha definit, com diu, vinc encès. I llavors, dins d'aquest encès, que ho entenc perfectament, perquè és un home vehement i comunicador, Jo crec que pot haver comès una petita, diguem-ne, confusió terminològica que amb algú li pot haver fet mal, per entendre'ns.
Lo de les classes passives.
Lo de les classes passives, exacte. Voldria puntualitzar i diferenciar entre classes passives. No, però vull dir, la idea, diguem-ne, està bé la idea, però no l'expressió.
No la forma, sí.
Una cosa són les classes passives, que són els pensionistes en general, jubilats, invalideses, etcètera, totes les viduetats. Per tant, classes passives, doncs, perquè és la denominació que tenen.
D'acord.
Vostè suposo que referia a les classes inactives o improductives.
Improductives.
Que són els saturats, són aquells que ja no s'han incorporat ni al mercat de treball, puguent, teòricament, per edat i per condicions físiques, puguent-ho fer, etc. Són la població, diguem-ne, inactiva, que es coneix amb terminologia, diguem-ne, del món del
totalment
treball.
Totalment d'acord. Demano
perdó perquè almenys els jubilats no sentin.
La meva vehemència m'ha portat a dir una paraula que no havia de dir.
I els funcionaris fan una gran feina, al país. També.
No, aviam, no dic que els funcionaris no siguin necessaris. Cuidado, el que estic dient és que n'hi ha masses. Aquest és el problema. No és que facin o no facin els funcionaris, han de fer les seva feina. I, desgraciadament, de nosaltres, si no hi haguéssim funcionaris, no?
Deixi'm donar una nota positiva dins del context del que estem parlant, de les perspectives econòmiques, que són tristes, per entendre'ns, que és el fet de constatar que el creixement nostre serà, durant aquest any, pues, negatiu. Un 1%, a nivell també europeu, un 1% menys negatiu, no?
Sí, menys 1%.
A nivell europeu també uns menys 0,3, etcètera, això. I el fet concret, que això són dades objectives que al final es constaten, que el dèficit del govern espanyol, de l'estat espanyol, serà al final del 8% i no del 6% que havien previst les previsions,
sí.
ha de ser argument i de ser amb força de dir que ens hem trobat un dèficit molt més elevat del que realment, diguem-ne, havíem previst i que, per tant, les exigències de disminució del dèficit per l'any que estem ara tampoc no li posin tan alt, perquè no és el mateix baixar del 8 al 4 que del 6 al 4. I, per tant, això serà un argument a favor de l'estat espanyol i de Rajoy, en aquest cas, doncs per dir que flexibilitzi i no posi un topall tan baix que implicaria també moltes més retallades i moltes més austeritats i sacrifici.
Sí, però...
Desmesurades, per entendre'ns, perquè ja serien acumulades les que ben importants des de tot l'any passat, ja.
Sí, però jo no estic en contra de les retallades en si mateixes, O sigui, jo crec que aquelles retallades que són bones pel país vol dir que es retallen aquelles coses inútils que no serveixen per a res.
Quines són les coses inútils?
No, clar, és que aquí està la qüestió, no? O sigui, si es comencen a retallar coses perquè dius retallar per retallar, no. Ara, retallar aquelles coses que dius, home, anem a veure, aquestes són feines improductives, aquestes són feines que podrien no fer-se i no passaria absolutament res, no? Etcètera, etcètera, i dius, a mi em sembla absolutament normal. A mi el que em sembla demencial, i ara torno a la meva situació excitable. A mi el que em sembla demencial és aquests estudiants de València que diuen que ens volen treure la universitat i privatitzar-la. Escolti'm, és que jo, que sóc universitari, professor universitari, la Universitat de València no la vol ningú. Ni el multimilionari més multimilionari dels Estats Units, perquè allò és un pou sense fons, vull dir, allò és un desastre econòmic, no? Escolta, aquí ningú vol privatitzar l'universitat.
De què
m'està parlant? L'universitat pública és un desastre econòmicament, no? Gestionat fatal, a més, no? Estic parlant de València.
Sí.
I després és un niu de moltes vegades, doncs, de gent que... De tot tipus de pelatge, no?
Potser el que ha passat a València s'ha girat una mica en contra dels gestors governamentals pel tema de les càrregues policials. Estaran d'acord amb mi que això...
Quan la situació social és tensa, perquè, clar, les retallades generalitzades, per entendre'ns...
Aquestes són unes retallades
creen una situació expectant de malestar, o de malestar, diguem-ne, a vegades falta poca cosa perquè s'encengui, perquè aquest malestar es manifesti, a vegades amb un element trivial relativament, o amb de poc pes, per entendre, però pot ser motiu perquè la metge s'encengui. En aquest cas hi va haver, sembla, per totes les informacions, hi ha una investigació en marxa, però hi va haver desafortunada actuació de les forces policials, diguem-ne, bueno, dissolvent, diguem-ne, amb contundència, una manifestació de gent jove, de gent jove, sí. Molts posaven de nens, o sigui, d'edats, de gent d'instituts, per entendre's. Per tant, la prova és que el dia següent no hi va haver ni policies, no va passar res.
Sí, Algun comentari, Andreu Muñoz?
Bueno, jo crec que tot molt d'acord, no? Posar també molt l'accent, no? Les retallades són necessàries, però sobretot també la urgència, no? En la reforma del mercat laboral, perquè ja podem anar retallant, que si no generem feina, veritat, això és impossible. Encabar també... Recalibrar les coses, perquè de moment estem parlant aquí, feliçment, de que Brussel·les doncs, ha parlat de l'1%, no? Però, clar, l'FMI dona una altra xifra, el Banc d'Espanya dona una altra xifra, jo crec que això de l'1% voleu dir que...
Però tot és negatiu, no n'hi ha cap positiu, o sigui...
Exacte, no?
Dècim amunt, dècim avall, sí.
Però jo crec que això de l'1% no s'ho creu ningú, a mi em dóna la impressió, De tot, és una variable negativa,
Ara bé,
en aquest sentit hem d'accentuar aquesta reforma laboral, és que si no se crea feina, tota la resta és inútil,
Ara bé...
Ja podem retallar, ja.
Sí, ara bé, jo crec que estic d'acord amb el que diu l'Andreu Muñoz, no? Però, vull dir, la reforma laboral en si mateixa no és que generi llocs de treball per si mateixa, Vull dir, el que hi ha que generar és que els països, amb tota la seva complexitat, organització, burocràcia, etc, creïn aquella confiança als inversors per dir, home, ens interessa venir a Espanya. A mi m'ha sapigut molt de greu, i ho sento, ho tinc que dir, aquell senyor multimilionari que el passejaven aquí amb un d'això, que volia anar a fer una espècie de Las Vegas aquí a Barcelona.
Sí, el projecte Prat, Eurovegas.
No sé, encara no està rebut, decidit això, encara s'ha per veure, no?
Ha estat rebut com Mr. Marshall, no? Benvenido, Mr. Marshall, aquest tio que
ha portat... Un gran inversor.
Aquest tio que ha portat joc, ludopaties, drogues i totes aquestes coses, i alcoholismes i tot, aquest senyor és rebut com el benvenido Mr. Marshall, no? Home, a mi sembla, aviam, jo crec que l'economia productiva, això no és economia productiva, que se'n vagi a Madrid aquest tio, home, que se li, l'Esperanza Aguirre ja li arreglarà el d'allò. Aquí hem de crear empreses,
Sí.
No llocs lúdics, no?
Per cert, que el que diu el senyor Aragonès és diferent al que diu Artur Mas, per exemple.
Bueno, Salvador, t'agradarà èticament o no t'agradarà èticament el projecte, que és una generació de riquesa brutal, no? I a nivell de turisme això no hi ha cap mena de dubte. Una altra història és l'altra, però imagina't un projecte d'aquests, els llocs de treball, la milionada que comporta, per contra, doncs, bueno, la seva ubicació a Catalunya és de lo més desafortunada que existeix. I el fet que estigui a Madrid, doncs, bueno, jo també estic d'acord, per mi preferible. A fi de comptes, Madrid està a 500 quilòmetres, i també les sinergies i totes les proximitats es poden aprofitar perfectament, que aquí també tenim una visió de vegades molt microterritorial del que comporta la riquesa.
Sí, jo estic d'acord, però vull dir, el que jo dic i demano és que, sisplau, aquestes rebudes de Mr. Marshall, que vinguin els senyors de la Nissan, que vinguin els senyors de la Ford, que vinguin els senyors... Aquestos són els que s'haurien de rebre com a inversors, perquè aquestos creen economia productiva. I això del joc i tot això podrà crear molta riquesa.
Es parla de 200.000 llocs de treball.
Sí, però vull dir, anem a veure, lo important, què passa en el País Basc? Al País Basc no hi ha la crisi que tenim aquí a Catalunya, perquè hi ha una indústria i un cos industrial que manté el i l'atur no existeix, tenen un 9%, 7 o 8% d'atur, veig que el conseller que no està d'acord. Però vull dir, a veure, tenen un teixit industrial que aquí ens l'hem carregat, no? Llavors, menys Mr. Marshalls i més economia productiva.
Ha tret el tema d'Eurovegas, el senyor...
Deixi'm, jo crec que amb el tema aquest s'ha de ser relativament caut, perquè, i torno al símil de la pel·lícula, una cosa és el Benvenido Mr. Marshall, la pel·lícula que ens va impactar els que ja som grans al seu moment, que això, aquesta hada que baixa del cel i porta la riquesa i la reparteix a mans plenes. Però jo voldria recordar que l'Europa post-Segona Guerra Mundial es va aixecar la seva economia de forma molt important i ràpida gràcies al
Plan Marshall. Sí.
Per tant, diguem-ne, el Plan Marshall, el que hauríem de procurar és que vinguessin plans Marshalls i no vinguin...
Sí, però no eren les Vegas,
d'això.
No van ser les Vegas els que van venir.
Una vegada dit això...
Europa va venir diner, però no va venir les Vegas,
Una vegada dit això, amb 5 milions d'aturats, amb 700.000 pràcticament quasi a nivell de Catalunya, clar, abans de despreciar, així per, diguem-ne, per principis purament ètics, ètics o morals, però a priori. Home, una cosa d'aquesta és que pot generar milers de llocs de treball, jo no sé si seran 100 o 200 o el que sigui, però vull dir, pot ser molt important. Home, cal mirar-se-ho. Depèn amb quines condicions. Depèn amb quines condicions. Preguntem-ho als municipis on podria anar, diguem-ne, ubicat això i la seva influència i, diguem-ne, l'índex d'atur que tenen. Per tant, jo no ho ventilaria diverses. Tan fàcilment. Clar. Hi ha opinions ben diverses. Una altra cosa és que s'acotessin molt bé, diguem-ne, els termes de moralitat. Escolti, el joc no podem ser hipòcrites, està reconegut a tot el món, aquí a Espanya també existeix. O sigui, pot agradar uno personalment.
Hi ha casinos, etcètera. Ja n'hi ha prou.
Cas, si l'objecció és contra el joc, en tot cas, tanquem els casinos que hi ha aquí.
No.
I l'altra cosa és...
Però no hi posem més.
Bueno, en tot cas, diguem-ne...
Jo ara apel·lo a l'Andreu Muñoz i jo ja vaig estar aquí amb un benvenido Mr. Marshall, que era el senyor Javier de la Rosa, que es va muntar lo del PortAventura. I, escolti, allò va ser un desastre. Va ser un desastre al principi i tal. Cuidado amb aquestes coses, perquè, en fi, recordo que amb el Prenafet, a Buri avall, els territoris, aquells pagesos que tenien dos oliveres allí, dos ametllers, demanaven pel seu terreny d'una hectàrea, demanaven, no sé, la temerata, perquè allò era el Mr. Marshall que venia i tal. Al final, bueno, Mr. Marshall, que no era el Javier de la Rosa, sinó que era una empresa americana, no? Però, doncs, bueno, tampoc no ha produït, i aquí me remeteixo a l'Andreu Muñoz, no ha produït aquells beneficis que en un principi es deien, no? O sigui, per tant, això no és joc ni res, sinó simplement és
experiència lúdica. Això discrepo.
Discrepa sobre el PortAventura?
Sobre el tema de PortAventura, ho dic perquè què més voldrien tant el parc que tenen a Madrid com el Terra Mítica a València, diguem-ne, que funcionés la meitat de la meitat de lo que funciona bé PortAventura. PortAventura, diguem-ne, una cosa s'ha de separar el Javier de la Rosa amb tot el seu historial personal, etc., com a impulsor de la idea, perquè després va ser retirat per la seva actuació, i van entrar-hi capital seriós. I si no recordo malament, diguem-ne, la Caixa mateixa, sí, diguem-ne, la seva potència. S'han creat...
Però es va retirar la Caixa,
S'han creat... Bé, però...
Perquè no hi guanyava calés.
Quan es retiren el de la Rosa, diguem-ne, el que va donar suport al d'això va ser... La Caixa. Després la Caixa pues, haurà venut per tot... No recordo exactament com ho té. Però es van crear mils de llocs de treball. I es va crear, diguem-ne, una sinergia. I funciona. I, a més, és una felicitat.
Ara sí que funciona.
Per molta gent que hi va. Això vull dir, tant si ho rebutgéssim únicament perquè un parc és negatiu, no necessàriament.
Senyor Muñoz, que per proximitat...
La riquesa indirecta que està creant. És a dir, que hi ha una quantificable i una altra que no és quantificable sobre el territori, veritat. El que és important és tenir present les dues actituds que ha benvingut Mr. Marshall. Ni aquell és Mr. Marshall, ni nosaltres hem de comportar-nos tampoc com el poble que el rebia. Perquè també hem perdut grans oportunitats a projectes europeus per la nostra dissensió, per la nostra, de vegades, doncs, bueno, la pobresa que de vegades tenim, que frega la misèria, de que cada cop que arriba aquí un projecte, en comptes de mirar-lo d'una manera molt cauta, com comentava Ignasi, veritat, acabem doncs, muntant uns pollos d'aquests increïbles, no? Que acaben, doncs, deixa'm-ho dir així, però que al final acaben espantant qualsevol tipus d'inversió. Clar, aleshores, volem inversors, però en el moment en què arriben inversors, sigui del que sigui, acabem espantant-los perquè això és un galliner, però de quina forma, no? Sí.
Però, per exemple, hi ha un altre Mr. Marshall que va venir a Tarragona, ara parlant de Tarragona. Aquest sí que va ser important, i el que passa que després va comportar problemes que, en fi, que és tota la indústria química. La refineria de Tarragona, allò ha comportat tot un clúster d'indústria química importantíssim, i allò sí que crea llocs de treball. Clar que després van venir els ecologistes i van armar el seu sidral. És normal, veure, però això, vull dir, després ja s'arregla, ja s'hi posen els tubos d'aquells, els filtres aquells que no... però això s'arregla. Però això és crear llocs de treball sòlids. Sòlids. I aquests són els que a mi... I a Tarragona, el dia que es va aprovar la refineria, van treure els gegants. Va dir, ja tenim la refineria i tal. Ves el dia següent ja van sortir els ecologistes dient, no els volem aquí i tal. Bueno,
Això sempre ha passat. Avui molts números i molta economia a la tertúlia que hem compartit en el primer Cafè de Ràdio Estel amb el periodista Salvador Aragonès, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz. Tenim molts altres temes que no tenim temps de comentar, com per exemple la possible vaga de transports metropolitans de Barcelona entre dilluns i dijous vinents, coincidint amb el Mobile World Congress. Avui es vota en el metro en referèndum la proposta de l'empresa per evitar la vaga, seria important evitar aquesta vaga, no?
Suposo. Moltes vegades els treballadors són més sensats que els seus dirigents, perquè moltes vegades certs dirigents sindicals són visions radicalitzades i molt personalitzades del problema.
I que viuen fora de la realitat.
Viuen fora de la realitat. En canvi, el treballador, diguem-ne, a l'hora de votar, si vota secret i no assembleari, que és, diguem-ne, s'exerceix la pressió assembleària del que més crida, etcètera, doncs ho fan pensant molt en casa seva. I, per tant, jo penso que pot passar el que va passar a Panrico, que el sindicat estava en una posició, diguem-ne, contrària, i, en canvi, la plantilla ha aprovat la toc perquè volen mantenir els llocs
de treball. En qualsevol cas, el Congrés de Mòbils és una inversió, és un patrimoni de Barcelona. Que
no, però anem a veure, que és un altre Mr. Marshall, aquest dels mòbils. No?
Sí, sí.
Ara, no perquè uns senyors demanin un 0,2% més de sou, ens hem de carregar un evento, com es diu això?
Un esdeveniment
d'aquestos tan importants. No? Vull dir, jo crec que aquí les coses tenen la seva proporció. I en aquest cas, doncs, bueno, jo el que m'agradaria és que els senyors de Convergència i Unió, que governa l'Ajuntament de Barcelona, fossin inflexibles en aquest aspecte, perquè és que si no tindríem cada dia un sideral d'aquestos, no?
Hem d'acabar, només una pregunta molt breu. Què esperen de la declaració d'Urdangarín de demà? Alguna cosa important en el cas de l'Institut NOS?
La curiositat de veure com se'n surt.
Ah, molt bé, senyor Muñoz. Aquesta curiositat sí que és comú a tots els ciutadans.
Jo no n'espero gran cosa, però fa pocs dies vaig veure uns 59 segons, faig referència així, un programa aquest, i el consens pràcticament de tots els participants al col·loqui, que els tertulians, era de dir, socialment ja ha perdut la batalla.
No, exacte, mediàticament...